aproximadament.
L'altra celebració que provoca alteracions de trànsit és la 32a Fira de Sant Ferriol, que manté tancat el centre del nucli urbà fins a les 6 del capvespre. Per facilitar el transport, l'EMT habilita un servei de bus llançador especial que connectarà amb l'Hospital de Sant Llàtzer. Hem arribat a les 9:04. Comença ara la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, la Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a la Gran Vida. Què tal, Raül?
Bon dia. Com anar amb una monada? Un bon diumenge a les 9 de matí. On anireu avui, per favor?
Quin diarro. De moment hi ha gent que se'n va a córrer.
Ja, no m'ho diguis. Jo he hagut de córrer. No havia puesto per aparcar.
No, sí. Tothom ha vengut per aquesta zona. La zona aquesta de Palma, del polígon de Llevant, quan entres a la capital mallorquina. I tot d'una que voltes en el Palau de Congressos, ja està ple de cotxos. Perquè avui és mitja marató i és 10 quilòmetres de Palma, Puerto de Palma i tal, i això. I clar, tothom aparca per aquí.
Bueno, idò, Joan, avui, en bon diumenge, programa número 58.
Correcte.
I amb en Lluís Méndez en el control tècnic.
Sí, avui és un dia de cel destapat, com ens va dir en Tomàs. Tomàs, nostre company
Salom,
no me'n recordava del llinatge. I tenim moltes coses per avui, però, com sempre, si voleu donar la vostra opinió, si voleu dir, si vosaltres feu esport, si no feu esport, què fareu avui?
On ireu?
On ireu? Si mos escoltau, d'on mos escoltau, ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Mem, per qui no ho heu escoltat bé, no heu tingut temps d'apuntar-lo, no hi ha opció, mos heu d'enviar un missatge de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I, clar, no, estava pensant en aquest senyor que està amb ses mans en el volant, sí. I jo no puc apuntar. I va molt bé que ho repeteixis.
Clar,
perquè
clar.
Si és copilot, agafa paper, agafa
exacte.
El mòbil i apunta.
645-93-45-01.
Ja t'ho saps
jo
de memòria.
No, m'he apuntat.
Ah, t'ho has apuntat.
És així. Bé,
què tenim per avui?
Bueno, de tot, cosa. És que, escolta'm, tu i jo no hem anat a missa, però tindrem el bisbe aquí, no passa res.
Tindrem el bisbe a les 9:30, si no
sí.
Hi ha res de nou i si pot sortir de missa o abans d'entrar o abans de sortir, no sé
sí,
com ho farem.
Sí,
però
de fer...
Sí, l'hem de tenir. Exacte.
Bé, idò, tindrem el bisbe amb nosaltres, però per què? Perquè xerrarem d'un tema que està encara d'actualitat, que és la presó de Palma, que continua, com dèiem, d'actualitat, però per tot el que l'envolta. En aquest cas, sí. Amb veïnats i comerciants.
Sí, perquè si fa una setmana vàrem parlar amb el tinent Batla, la veritat és que ara volen saber una mica l'altra part. Una vegada que tota aquesta gent ha hagut de sortir de la presó per la seva seguretat, perquè se va fent l'antiga presó de Palma, ara tota aquesta gent, clar, s'ha repartit una mica per diferents indrets de carrers principals de Palma, també en el carrer Aragó, i nosaltres volem xerrar amb qualque comerciant i fins i tot qualque persona que està allà, que passa el dia i que demana una ajuda, a veure quina és la relació i com funciona i quin problema s'hi pot haver a partir d'ara amb aquesta gent, que també passa.
Bueno, i coneixerem tots aquests protagonistes i també anirem fins a Solla. Allà xerrarem d'un bombó amb taronja de Solla, en aquest cas, i bueno, també escoltarem, com deia en Joan, Misses Boudes Carrer, concretament amb aquestes històries que mos contaves.
Sí, 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 això del bombó de taronja és perquè resulta que hi ha una marca mallorquina, una empresa mallorquina que fa xocolata, que ha guanyat en diferents xocolates, ha guanyat un títol a nivell europeu, un premi a nivell europeu.
Un bon bombó
mallorquí. Balears referent de xocolata a nivell mundial. mundial, ja.
Molt bé. I també anirem de fira, com molt de voltres, que avui anireu de fira. Idò, nosaltres anirem concretament a la fira de Sant Ferriol, perquè allà, com dèiem, hi ha activitats tot el cap de setmana, però avui és el dia gros. Xerrarem amb l'organització, també amb els balladors, que tenen una actuació avui de matí. I llavors anirem fins a Sineu.
Molt anant fins a Sineu, i a Sineu que tenim?
A Sineu parlarem del Divendres Sant i tota la Setmana Santa d'aquest poble de Mallorca, que per cert enguany i per primera vegada se retransmetrà a IB3 Televisió el Divendres Sant de Sineu.
Molt bé, també en la nostra proposta del Rebost del Plat avui feim una panada sense saïm, que per els que teniu una mica de refluxa, agrura, com dèiem en bon mallorquí, i de res de saïm.
Exacte. Va molt bé. No? I per qui feim operació Sant Joan, també va bé.
Sí, també.
Bé, no sé què li deu posar, però
no
li
deu
posar saïm.
Perquè per Pasco crec que mos han convidat, ja ho xerrarem quan arribi el moment, però sí. M'apareix que mos han convidat a
tenim
diferents dinars.
Sí. Bé, tot això ho tindrem. Bé, la panada mos ho farà na Maribel Quirós, des d'Esport de Solla.
I en Julio Bastida també tindrem.
I en Julio Bastida mos durà tots els
de succeïdos.
Passa un de tot, criatures.
Oh.
Ai, doncs què fem? Començam.
Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
La situació a l'excèntric carrer Aragó de Palma fa setmanes que genera preocupació entre comerciants i veïnats, i és que la presència creixent de persones sense sostre concentrades en pocs metres ha provocat incomoditat, episodis de tensió i queixes formals a l'Ajuntament. Bé, tot això ve per la crisi que tenim, perquè hi ha gent que ho passa malament, perquè tot s'encareix i perquè sempre ha estat així. Però el que ha passat ara és que hi ha una sèrie de persones que estan allà romanes asseguda durant tot el dia, fins i tot hi ha persones que duen un cartell, un missatges que no són apropiats, n'hi ha un que diu "oferesc companyia a dones per dobbers", això poden veure menors i nins, i és una frase amb un clar component sexual que, segons denuncien alguns comerciants, es mostra a plena vista, a plena llum del dia, i en zones on passen famílies i també menors. En qualsevol cas, i abans de parlar amb un comerciant, jo vull que escolteu aquesta petita entrevista, aquest moment on vaig poder parlar Raül amb una senyora, i a nom Ruth, i està allà des de el passat mes de febrer, vivia a Cádiz i ha vengut a les Illes Balears a cercar-se sa vida. I bé, situacions que poden passar i...
Bueno, escolta'm sa seva història,
sí,
no?
Sí, vinga. Idò, sí, mirau, jo he passejat per aquí, per el carrer Aragó, i són testimoni de veure una persona, per exemple, que està aquí asseguda, que demana ajuda, i jo vull veure si vol parlar. Amén, que mos diu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Te puedo demanar? Sí.
No sé... Mallorquín.
No te preocupes. ¿Te puedo preguntar cómo te llamas?
Ruth.
Ruth. Ah, Ruth. ¿Por qué estás aquí, Ruth?
Estoy aquí porque me he escapado del temporal de Cádiz. Hacía mucho frío y como estoy en la calle me he escapado. Estaba en carnavales ahí y como hacía el temporal que hacía y no tenía tienda, me cogí y me venía, cogí el avión y me he venido para aquí.
Es decir, has venido a propósito desde Cádiz.
Sí.
¿Tienes familia aquí, en Mallorca?
No, no tengo familia. Estuve trabajando en 2009 limpiando el pilón, pero ya no sé si ir o no ir porque debe tener otra encargada o algo.
¿Entonces viniste de Cádiz a propósito para escaparte o para...? ¿Por qué?
Porque hacía la tormenta que hacía. Hacía la tormenta que hacía y el huracán ese que había y yo me cogí y me he escapado. Digo, aquí tiene que hacer mejor tiempo. En la península estaba lloviendo, para ir para Madrid y para ir para Zaragoza, dije, me vengo para aquí.
Bueno, aquí ha llovido bastante los primeros meses.
Cerraron el casino ahí. Me he venido aquí a ver si aquí podía jugar. Aquí hay muchos casinos.
¿Cuál es tu objetivo aquí en Mallorca, entonces?
Aquí, mire, cuando coja algo de dinero, mire, que estoy esperando un ingreso. El banco no me quiere dar el anticipo, pues tendré que esperar a cobrar.
¿Y ahora que estás pidiendo algún tipo de ayuda?
Sí, sí, la he pedido. Se supone que me la tienen que pagar este mes.
¿Y dónde estás durmiendo estos días?
Tres meses. Por aquí, hoy he dormido en el banco. porque me ha hecho la policía 3 veces ya de los portales. Ahora ya duermo en el banco por no subirme al albergue, porque estoy en lista, pero no entro en la lista de espera. Igual me subo a las 4.
¿Y tienes alguna ayuda aquí?
Todavía no, tuve la ayuda de la asistenta, perdí el vuelo por hacer el tonto. Me fui a las 4:30 al aeropuerto y como me puse a jugar por los juegos, cuando entré por el equipaje, que tenía de una mano y encima maleta gratis, por esperar y no mirar si era la o el C, me metí en el C que ponía de Sevilla a las 6 de la tarde, pensando que era el mismo, y llegué tarde. Me dijeron, tienes que estar una hora antes, pero en el embarque, no donde la mochila, y yo me quedé en donde la mochila, y hace, pero es que no sabes que es un aeropuerto internacional. Digo, si hubiera sabido que es el aeropuerto internacional, o me hubiera dado cuenta, ya hubiera llegado antes.
Solo te quería preguntar, ¿cómo es la relación con los vecinos aquí en esta zona?
Muy majos, al principio duros, pero son muy majos. Lo que pasa es que me ha pagado 2 cafés un señor y me dice, espera, tómame para cargar un poco la batería y irme al aeroski, porque me suelo poner en el aeroski. Aquí me pongo un ratito por la mañana.
¿Y alguien te ha dicho que te vayas de aquí o aquí te dejan estar?
Me lo dijeron 2 veces, la de aquí y la de ahí, pero un señor le dijo, tú no les puedes decir a ella que se vaya. Realmente no es tanto espacio, tienes la niña aquí. Y si me pongo más allí, ella sí que te puede decir algo. Pero él, si no estás en el espacio entero, no estás. Ya tiene la línea aquí, a partir de aquí no te puede decir nada.
¿Algún comerciante, alguna persona te ha dicho algo?
Eso en todos lados, no es que tengo que pagar tributo a que deja ponerse en el Mercadona, pero como no lo conozco.
Tú no estuviste en la antigua cárcel de aquí de Palma, ¿no? Que desalojaron a tanta gente.
Un día, pero me escapé, me fui por la mañana, dije, no sé, que me quede, no me quedo aquí porque no tengo ganas de que me hagan alguna putadilla. Lo pinté, estoy pensando si cruzar a comprar el boli porque los he perdido.
¿Los bolis para qué?
Para dibujar otro.
¿Te gusta dibujar?
Lo intento, por lo menos hago algo.
Gracias, Ruth, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vaig intentar acabar la conversa d'una manera amable amb un tema de, bueno, que aquesta lota li agrada dibuixar, però té un problema d'addicció al joc important, com heu pogut saber, i cadascú té els seus problemes. La qüestió, Raül, és que hi ha comerciants que asseguren que en manco de 50 metres s'han arribat a concentrar fins a 5 persones sense sostre. I és una situació que no sabem si ara és puntual o si que se pot allargar en el temps, i per això nosaltres tenim en Rosa Martín. Ella té una tenda i un comerç i una empresa, en aquest cas, que es diu Pelos System, i s'encarreguen de posar cabells, posar perruques i implant capilar, bàsicament.
Però tenen o veuen la situació que està passant.
I veuen la situació, sí. I aquest és un exemple i volíem parlar amb ella. Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia, Juanmi. Què tal? Com estem? Bon dia.
Molt bon dia. Te faig la pregunta així directament. Tu has escoltat aquest testimoni, és un exemple més, cadascú té la seva història darrere. Quina és la situació que veus vosaltres com a comerciants en el carrer Aragó de Palma en aquest moment, si des de fa un temps?
A veure, el problema com a veïnats i comerciants que tenim és que aquesta situació ha passat en un mes i mig de tenir a lo millor una persona en aquest tram de carrer a tenir 5 persones en aquest tram de carrer. I, claro, per una banda hem de fer feina, per una altra banda tenim família i, la veritat, mos hem sentit un poc impotents i mos resulta insostenible perquè no sabem quin temps durarà ni quina és la solució que podem trobar nosaltres. Tenim moltes dubtes.
Ja. Fins i tot heu pogut veure cartells, no?, d'aquests que se pinten a mà, i amb qualque missatge molt concret, com un que diu don companyia a dones per doblers. Clar, això se fa, són cartells que estan allà penjats durant tot el dia. Vos preocupen aquest tipus de missatges?
Moltíssim. Tenim molt d'escoles i hi ha molt de menors que freqüenten la zona. Estem a punt de començar la temporada que haurà més gent per els carrers. El carrer Aragó està molt a prop de la part comercial i s'omple de gent, i aquests missatges no ajuden. Són missatges ofensius que no han d'estar en el carrer i que no s'hauria de permetre dins de la situació que estigui visquent cada una d'aquestes persones. No sé, hi ha com un límit. On està el límit?
Què te diuen els companys? Quan dic companys dic bars, restaurants que hi ha per de vora, altres tendes, comerços. Què parlau? Sí. Vos heu reunit? Què pensau?
Sí, hem estat xerrant. La veritat és que ens sentim un poc impotents. Tampoc sabem quines són les vies d'actuació. Hem estat cridant a l'Ajuntament, a la policia, però ningú te dona com una resposta clara. En el final, l'Ajuntament va dir que passaria la policia de barri per xerrar amb nosaltres, però estem tots un poc en la mateixa situació, de que no volem tampoc nosaltres tenir que discutir ni ofendre cap d'una d'aquestes persones, però tampoc és just que estiguin davant les nostres portes.
Escolta, Rosa, teniu comptabilitzat més o manco de quanta gent estem xerrant? És a dir, de quanta gent s'ha instal·lat en aquesta zona del carrer Aragó?
Pues menos de 10 números, tenim a 5 persones, lo que no totes dormen allà. Uh-huh. Que estiguin dormint, hi ha dues fixes i les altres venen durant tot el dia i després se'n van.
És a dir, sabeu que durant tot el dia són allà, intenten demanar sí. o estar... Sí. Per la zona, però dormir i dormen dues persones.
Dues persones fixes. Tres persones fixes. El problema també és que durant el dia a vegades s'encalenteixen i discuteixen entre ells, han tingut una discussió davant la porta. Són situacions que no tenim per què viure i que no sabem tampoc si arribarà més gent, que és la preocupació que tenim grossa.
I tu comentaves que l'Ajuntament vos va comunicar que la policia de barri xerraria amb vosaltres. Han vengut, han xerrat, que heu pogut xerrar amb ells?
Divendres, en el final, se va posar en contacte la policia de barri i va dir que, bueno, que faria un informe i revisaria la situació, però tampoc se veu clar que sí, que havia rebut també més denúncies de veïnats,
clar.
Però que no mos van donar tampoc ni una explicació ni una solució directa en aquest moment.
Bé, hem de dir que són situacions, Joami, que no són fàcils de solventar, per dir-ho de qualque manera, perquè normalment molta d'aquesta gent que està patint una situació o una altra no vol anar a segons quins centres que si se'ls ofereix, i per tant, la seva elecció, no? Estan al carrer.
Hem de dir que alternatives n'hi ha, que moltes persones no volen acceptar aquesta ajuda, perquè, clar, hi ha unes normes, i a partir d'aquí no tothom les vol acceptar. No sé si comentaves lo de la policia de barri. Has notat que s'hagi intensificat una mica la presència policial?
Res, zero. Zero. Només el divendres, quan va passar a saludar aquest senyor, la senyora que hi havia en el meu portal, asseguda de tot el dia, va començar a córrer i va partir. Això va ser l'única acció que hem vist diferent. Res, no havíem vengut tantes i ara veurem si ve durant aquesta setmana que ha dit que vendria una mica més. Però fins ara no s'ha vist cap tipus de mobilització i he cridat més, bueno, bastantes vegades a l'Ajuntament per trobar una solució que no sigui jo que tingui que lluitar amb aquesta situació la senyora que se posa davant la porta.
Clar. Escolta, Rosa, en el vostre cas concret, un negoci, en aquest cas, de serveis capilars, però teniu una associació, vos esteu organitzant, els comerciants, els veïnats...
No he tingut encara la possibilitat de xerrar en el que és la part de veïnats de barri, perquè no he tingut ocasió, però supos que si persisteix o empitjora la situació, tindran que veure de forma conjunta contra una solució, perquè a nivell individual és molt difícil que te sentin.
Clar, no, per això ho deia, que un per un és complicat.
Sí, molt, molt. A veure, jo espero veure si aquesta setmana que ve realment l'Ajuntament fa alguna cosa, pues fantàstic, i si veiem que no, i que la situació empitjora, tindrem que cercar una ajuda conjunta per fer un poc més de força i que mos escoltin en el final, no?
Mm. Heu viscut situacions parescudes en altres moments o heu notat aquest increment ara darrerament?
No, mai. Jo en aquest carrer duc 18 anys i no havia vist la situació tan elevada en un puesto tan petit, en una zona tan curta en el final de carrer. Sí que ha hagut sempre qualcú, però un, dos, no cinc persones el mateix dia. Mm.
I de Rosa Martín, esperam aconteixements i anant xerrant, perquè entenc que a partir d'ara, si això no se soluciona, cercareu mesures més amples, com es crear o denunciar o fer una crida, però ja com a associació veïnal, no? I no de forma individualitzada, que així a vegades és més difícil que vos escoltin, perquè sempre ha estat així, vamos.
Exacte, sí, tens tota la raó. Molt bé, moltíssimes gràcies a tot l'equip i per donar-nos bou, vale?
Gràcies, Rosa.
Gràcies.
Bon dia, moltes gràcies, bon dia.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I ara és moment de parlar-vos de que el Bisbat de Mallorca s'ha ofert a col·laborar amb les administracions públiques per donar una sortida a les persones que actualment resideixen a la antiga presó de Palma. Encara després, per saber de quina manera, però amb una reunió celebrada en el Palau Episcopal, encapçalada pel bisbe Sebastià Taltavull, es varen posar damunt la taula els diferents espais i recursos que es poden facilitar per allotjar temporalment en aquesta gent.
Sí, i en aquesta trobada hi participaren representants institucionals i entitats socials. Totes les parts, sobretot, coincidiren en la necessitat d'estudiar cada cas de manera individualitzada i donar resposta a les situacions més urgents. Nosaltres volem saludar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Molt bon dia, com està? Gràcies per estar
amb
nosaltres.
Molt bon dia i bon diumenge.
Bon diumenge. Abans de res, sabem que no hi ha mesures concretes, sabem que hi ha hagut una reunió i sabem que encara la informació no és concreta perquè, com dèiem, cada situació és particular. Però sí que volien donar una mica de veu i de llum en aquesta intenció per part també del bisbat de col·laborar i ajudar en gent que ho necessita. Nosaltres hem escoltat una persona que està en aquest moment en el carrer i que és un cas especial, com hi ha altres, i també hem escoltat comerciants que tenen problemes amb la proliferació d'aquestes persones que cada vegada ocupen els carrers de Palma i que demanen ajuda. En qualsevol cas, volien saber l'opinió del bisbat en quant a una mica què és el que està passant i de quina manera podríem ajudar a totes aquestes persones.
Sí, no pensam només en aquestes persones, que ara ha sortit aquest problema arrel de l'incendi que hi va haver allà. És un problema molt més ample, hi ha molta més gent que està en situació de que ha de ser integrada i ha de ser cuida. I clar, quan va aparèixer aquest problema, jo se mos va demanar quina col·laboració hi podria fer el bisbat o l'Iglésia, tot això, perquè clar, persones d'Iglésia en tenim per tot, també dins les institucions i per tot. Però clar, nosaltres, jo vaig respondre tot d'una, que era important que mos asseguéssim, que mos reuniguéssim i que confrontàssim un poc les possibilitats que hi havia per acollir a tothom. Clar, acollir tantes persones, no hi ha un espai, no hi ha un lloc, a més, per acollir-los junts, el problema que veiem, jo ho vaig dir molt aquí, hem de tenir una atenció molt personalitzada, com estem fent sempre des de Càritas i des d'altres institucions nostres, tenir en compte la persona en concret, la seva situació, perquè hi ha situacions molt diferents dins aquesta antiga presó, com a altres llocs, tots els qui dormen pel carrer, tots els qui demanen, com ara dèieu, i clar, es tracta de cuir-los, però cuir-los molt individualment, perquè cada persona té la seva manera de ser, de viure. A més, passa una cosa, jo, l'alcalde m'ho deia l'altre dia, quan en estàvem xerrant, que clar, s'ho han de fer amb persones que ho vulguin, és a dir, que vulguin sortir d'aquesta situació. No hi ha una força exterior, diríem, per obligar-los, però una voluntat per part de qui vol sortir-ne d'aquesta situació és el que nosaltres volem acollir. Clar, les persones aquestes ho han de voler i voldríem que ho volguessin perquè pogués acabar un poc tot el que està passant amb aquests més esclosos que no tenen casa, que no tenen algú, que no tenen família.
I, senyor bisbe, clar, vostè ho deia, no? Cadascú té la seva història, té la seva manera de ser. Entenem que la proposta o aquestes solucions que podria aportar, en aquest cas, l'Església, el Bisbat de Mallorca, no serien acollir-los tot a un lloc, com diu, sinó cada un a un lloc diferent, a la seva situació, sí, allò que sí, pugui, sí. No? En diferents espais de Silla, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, de fet, tenim diferents espais que ja fa des de sempre. Estem acollint persones sense sostre i jo crec que arriben, sumant tot, deuen arribar quasi uns 300 que tenim acollits, o 200, sí, quasi 300. Perquè, o sigui, perquè hi ha la casa de família, hi ha les altres, hi ha altres... altres escenaris, diríem, altres puestos, altres dependències que dependeixen de casa de família, que és allà on incondicionalment ens acollim, arribin l'hora que arribin, venguin d'on venguin, siguin qui siguin. Casa de família sempre ha acollit així individualment les persones que hi han acudit, però que hi han vingut. Clar, presenten situacions molt diferents i després els han d'atendre cada un segons la seva situació. Això voldríem continuar-ho oferint espais que tenim dins aquests locals, fent i tot desplaçaments de persones que hi ha, que podrien estar a altres locals, i anar-los acollint a poc a poc. Això és el que hem ofert. És a dir, hi ha un problema immediat, que si és qui està en aquesta situació, volen sortir-ne, se'ls ha d'anar donant sortida. Però llavors hi ha un problema més a llarg termini que s'ha de solucionar, perquè n'hi haurà sempre, el problema és que n'hi haurà sempre de persones així, i ho hem d'anar solucionant a poc a poc. Però, clar, falten infraestructures, diríem, perquè puguin ser acollits d'una manera més ampla en diferents llocs especialitzats per cada una de les situacions, els qui tenen malalties malalts mentals, per exemple, gent que prové de la presó i de ser atesos, gent que han vingut de fora i no tenen on anar i cerquen un puesto i toquen les portes de les nostres parròquies. Perquè fins i tot les parròquies també fan una feinada amb aquest aspecte. Això sembla que a vegades no surt, però estem acollint moltíssima gent des de molt de llocs.
Bueno, és important recordar-ho, no?, també aquesta tasca que fa l'Església, que, com bé diu el bisbe, no sempre surt o no sempre se compta.
Sí, jo li volia demanar, no?, una mica de munt això, perquè efectivament hi ha entitats, no?, com Càritas, La Sapiència, que la conec molt bé, també.
Que és el que ara deia de Casa de Família, correcte, allà on hi ha
Justícia i Pau, correcte.
Justícia i Pau, sí. Sojorn, hi ha també la delegació de migracions, que també actua dins tot això.
Li volien demanar per aquesta importància, no?, el paper que tenen aquestes entitats.
Sí. Són entitats de la diòcesi, de l'Església, cada una amb una especialització diferent, diríem, per acollir el que dèiem, situacions diferents, i d'on provenen, sobretot. Jo crec que lo important també que es va decidir en aquesta reunió, que va ser per jo un exemple de bona entesa, perquè hi havia tots els representants també de l'Ajuntament, a més d'Estinent de Batla, en Javi Bonet, a més hi havia també gent dependent del Consell Insular, gent dependent del Govern Balear, hi havia el director d'IMES, que ja tenen, bueno, estan fent molta feina, molts aspectes d'acollir persones, i entre tots, seguts tots a una taula, vam exposar el problema tal com és i ens vam oferir tots a posar-hi solució. I a partir d'aquí vam decidir, jo vaig proposar que se fes una comissió en què d'una manera conjunta pogués anar treballant ja d'una forma permanent. Ara no deixem això així que veure què passa, sinó posar-nos a fer feina. I això és el que vam decidir també l'altre dia en aquest moment. Jo m'agradaria que a la llarga, així com hi ha una comissió mixta entre patrimoni i govern o patrimoni i Consell Insular, hi hagués una comissió mixta també que de part nostra hi poguéssim oferir tota la part, diríem, social i d'ajuda social, que fos una comissió mixta entre tot el que fa l'administració i el que fa l'Iglesia.
Bueno, al final se tracta de com diu vostè, de seure, es posa el problema, trobar solucions i posar-se a fer feina, no? Que per això estaria molt bé.
I acollir persones concretes, diríem, perquè nosaltres podem dir per tal local, mira, en podem acollir 10, aquí en podem acollir 5, aquí en podem acollir 5 més.
Clar.
És a dir, és que hem de fer una feina un pot de formigueta, així diríem, perquè tots, agafant 260 persones, si volen sortir, on ets a col·locar? Dins una carpa, que allò que ha de ser una habitació per tothom,
clar,
o hem de tenir molt en compte la persona concreta en les seues necessitats, així com és, d'on prové, com se la pot ajudar, com se la pot integrar. Hi ha molta feina a fer, i tots els educadors socials, tots els que treballen dins aquest camp, tant de l'Iglesia com de l'administració, han de fer feina conjuntament perquè es tracta de les mateixes persones.
Jo volia comentar que molta gent, clar, que escolta aquest programa, i n'hi ha també que no tenen una casa i que el millor avui vespre, si són situacions reals, s'han dormit en el cotxe, se desperten, sí, posen la ràdio i escolten ara mateix que el bisbe de Mallorca en aquesta ràdio pública de les Illes Balears està donant un missatge. Avui que és diumenge, també diumenge molta gent anirà a missa. M'agradaria que pogués enviar un missatge de tranquil·litat en aquesta persona que l'està escoltant i que no té ara mateix molt clar el seu futur, que li pogués donar un missatge de tranquil·litat.
Sí, jo es vegades mal de fer donar un missatge quan no tens uns mitjans directes per poder oferir. Però jo diria que de part nostra, els qui no tenen casa, de part nostra, la Fundació Social de Sapiència acull, Sojorn acull. Tenim diferents llocs que per les situacions que estan, els acuïm. Però clar, s'ha de fer un seguiment personal i ho han de voler ells, com he dit. Jo, per part nostra, a més, a llarg termini tenim l'intenció d'oferir, ja ho vam dir, oferim terrenys que són propietat de l'Iglesia perquè se construeixin pisos socials i perquè es pugui ampliar tota aquesta ajuda, que jo crec que ho hem de fer conjuntament amb l'administració, no ho podem fer nosaltres tots sols. Precisament perquè des de l'administració s'hi poden posar mitjans econòmics o se pot posar part del pressupost, el que sigui, però aquestes persones han de ser ateses. Jo voldria donar-los un missatge d'ànim, d'esperança, i que venguin, que si és qualcú que està en una situació, tenim la casa de família per acollir, és el que estem fent, el que estem fent fins ara, però ho anirem ampliant tot el que puguem, tot el que puguem.
Molt bé, idò, senyor Taltavull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Volem quedar-nos amb aquest missatge, que hi ha esperança, hi ha ganes de fer-hi feina, i, bueno, en aquest cas, la combinació entre l'administració pública i l'Església pot funcionar molt bé. Així que moltes gràcies.
Gràcies i bon diumenge.
Passeu molt bon dia, també, i gràcies a vosaltres.
Igualment.
Molt bon dia.
Volando con gran ilusión hacia un horizonte mejor, retumban en la misión los cantos de la congregación, las bellas amantes de Tutankamón blanquean sus huesos al sol, el acróbata salta, vuela en el vacío. asustan las señoras y profieren feroz. Propíneme por Dios una coz que me haga al fin olvidar las normas de la moderación. Soy hombre de pelo en pecho, estudiante de derecho, un deseado de virtudes verdaderas y pasiones duraderas, un campeón. Milagros, un impostor que me lleven en volandas las señoras atractivas, las otras no. Toma las llaves, me voy al bingo. Hace falta que me esperes, volver el domingo, cuando todo acabe, tras la misa de cinco.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
9:41 minuts, moment, Raül, per endolçar una mica també aquest diumenge.
Bé.
Te va bé, eh?
Sí.
Aquest caramelat, aquesta coseta. Ara me menjaria, saps què faria? Ara me menjaria un bocinet de xocolata.
Sí.
Un quadret de
xocolata. Jo que m'ho menjaria sempre.
Oh, ja no tinc control amb el xocolata. Una vegada que comens, no cap. I si parlant de xocolates bons i d'aquests que tenen pistatxo per damunt i cosetes...
Sí.
Jo m'agraden. Després parlarem amb en Julio Bastida, que ja el tenim aquí, també li demanarem per la seva opinió de muntar xocolates, quin li agrada. A tu t'agrada, per cert, xocolata negra o ha de ser en llet?
Jo en llet.
En llet.
Sí,
jo,
sí.
Jo som d'aquest més de cacau, així,
pur,
70%.
No? Sí, no,
sí, no,
no
fa falta que
no.
Sigui pur.
Jo no.
Però...
Jo no.
Idò, mira, avui parlarem de l'empresa balear Xocolates Magua, perquè ha estat reconeguda, és que som balear, que vols que te guanyi? Això, ha estat reconeguda a nivell europeu dins una competició de l'any 2026, d'enguany, per la International Chocolate Awards, i és una de les cites més prestigioses del sector artesanal. I d'aquesta marca, Magua ha aconseguit dues distincions amb productes que combinen xocolata vin-to-vir amb ingredients locals. Mira, bona. Xocolata de trufa de ginebra xoriguer, en llimona. I ha estat guardonada amb una plata i una menció especial. I també el bombó de taronja de soia, no m'estranya, ha tingut un bronze. Per tant, són premis que posen en valor l'aposta pel producte local, que ja mos va bé i mos encanta.
Que t'apareix, m'encanta.
I també xerram, si vols, amb en Jaume Martorell, que
vinga,
és responsable de Xocolates Magua. Molt bon dia!
Molt bon dia. Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia, Jaume. Com anem? Ja has menjat xocolata
molt
avui?
Molt bé. Avui, mira, m'he fet... No, no, he berenat un crep amb una crema d'avellana amb xocolata.
Mare meva, i nosaltres aquí amb un cafè llet raso.
Sí, jo estic amb el cafè sense sucre, perquè jo no li vull posar sucre, per compensar.
Sí, llavors, com jo, li pot llevar 7 o 8 sacarines i és pitjor.
Sí.
Vinga. Ai, Déu meu. Bé, escolta'm una cosa, com deia en Joanmi, som balear que vos han de guanyar, no? És a dir, sí. Molt bé, no?
Sí, sí, estem molt contents. La veritat que és el primer any que mos presentàvem. Han estat unes receptes que hem treballat molt aquests darrers anys i són, a més, és una trufa i un bon boca que les tenim de manera permanent a la tenda a la venta i volíem presentar aquest dos bombons, bueno, aquesta trufa, aquest bombó, perquè representen molt les nostres illes, no? Una trufa de pomada i un bombó de taronja de soia, pues, és molt representatiu. Mm. I estem contents que ha hagut el premi i així promocionem el producte local que té molt de potencial quan el juntam amb la xocolata.
I aquesta trufa de ginebra, això diguem, llimona, quan un turista ho tasta, jo sé que feis tast i aquestes cosetes, i explicau una mica l'elaboració, sí, i tot això, que està molt bé, quan ho tasten, que és el primer que quin és el feedback que teniu?
Bueno, aquesta, quan la tasten, la gent al·lucina, perquè t'entra la frescor i és com un xot de pomada, diguem-ho així, però després, clar, en la dolçó de xocolata blanc, perquè diguem que el trufat està fet en xocolata blanc, pues fa un balanç molt, molt interessant i, damunt, a part de dur el suc de la llimona de soia, li posant ratlladura, i el balanç és molt espectacular, realment.
Jo ara estic pensant... Ara dic, no està bé aquest jove. Ara estic pensant, ara això, per Sant Joan, ara t'endús un bombon, bé, amb la calor, però vaja, dins l'apartament o en el pis on estigueu a Sant Joan, sí, t'endús un bombonet d'aquests per la bereneta,
sí,
i la gent de la ciutadellenca es al·lucinen.
No fa falta anar amb la botella, no, un bombonet d'aquestes que t'esclata dins la boca.
Sí, ara ja tinc el detall per tu la família d'allà, sí.
I el bombó de taronja de soia, aquestes podrien dir que és més... Bueno, això diria que també, però el bombó de taronja de soia també és un clàssic. Vosaltres vos ho passeu molt bé quan feu les proves?
Sí, la veritat que sí. La veritat que també hem dedicat molt o dedicat molt de temps a Maua a experimentar, a fer I+D i a fer moltes coses, no? És que heu passat per la tenda, no només tenim bombons clàssics, després tenim bombons un poc en coses així un poc més estranyes que la gent en el final ho valora. Però és veritat que és un clàssic, però l'hem reinventat amb el punt que de dins, quan mossegues, tens un tros de pell de taronja caramelitzada, que és un poc cruixent. Llavors, el bombó pues, també té una diferència que no sigui només un clàssic ganache de taronja, sinó que li han donat un toc un poc més modern.
I més taronja de soia, que he de dir que són tan bones, les taronges de soia, tan dolces, tan bones, que bueno, és gros. No sé quin truc té, aquestes taronges. Hauré d'anar a demanar a mai possiblement que me doni un taronger d'aquests.
Clar, sí, un taronger. I jo ho veig ara, cada dia aquí amb una fent-ho de taronja.
No, jo entenc de taronger, jo.
Sí?
Sí, entenc de 10 a 12 de taronger. El que passa que no són de soia, són de consell.
Bé, és igual, jo necessito taronja, sempre m'ha...
Ah,
allò
jo t'enduré.
N'has de dur.
Ah, allò jo t'enduré, no passis pena.
Normalment se regalen més les llimones, que dius, llimones, si me'n dones dues, ja està, jo ja faig més.
No, i mandarines també en tenen moltes, en vols. Vaig fer mandarinxelo.
Sí, perquè si taronja és una mica àcida, jo m'ho dono grura, jo sempre parlo de grura perquè som... Escolta, Jaume, una cosa. Trobes que cada vegada, i tenim un minut, però trobes que cada vegada se valora més el producte artesanal i de qualitat de les Balears?
Sí, jo crec que sense dubte sí. És a dir, hi ha una valoració tant de la gent local, que entenc que hem de seguir apostant per nostres productes, com sobretot l'acceptació de producte local per el turisme. Jo crec que a més, crec que hem d'anar en aquesta línia, fer un canvi d'un turisme més conscient, que valora el producte local, que li agrada provar els nostres productes, que són molt diversos, i nosaltres ho percebim, a la tenda, que la gent que arriba valora molt que el que troben és un xocolates que almenys inclueixen producte local i de qualitat.
Molt bé,
idò,
Jaume.
Idò, jo el tenc claríssim, sí, Joanmi.
Sí, qualsevol combinació, jo no som triat, m'agrada. un darrer punt, teniu qualque cosa així en ment que vulgueu fer? Un invent nou que estigueu així en marxa?
Bueno, hem treballat, te diré dos bombons que estan destacant molt, els darrers que hem tret, és un bombó en sobrassada,
Un bombon sobre
i...
Molt bé.
Sí, un bombon sobrassada mallorquina. I l'altre és un bombó que és un poc de records de la meva infància, és un bombó d'aigua de la mà. El feim amb aigua de la mà filtrada i li posàvem un pot d'alga nori que el deixam emulsionar tot el vespre. I la veritat que és sorprenent el gust, és molt interessant.
Bueno, jo l'altre dia vaig veure, ara te'n riure, però vaig veure que venen aigua de la mà per beure, perquè això te va bé, per, no sí, sé, per fer sí. esport o no sé quin remenat.
El món està canviant, està clar.
Sí.
Jaume Ei. Mortarell, moltes gràcies, de Xocolates Maua. Molt d'èxits i enhorabona.
Gràcies, gràcies per convidar-nos. Gràcies.
Adéu.
Bon dia. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Un moment per Julio Bastida, que mos du els temes d'actualitat. Responsable que diario aquí a les Balears. Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Mos dus molt de temes carregats i novetats de darrera hora.
Sí, tenim molt de temes, però abans d'encetar el que et plana de succeïts, vos contam una darrera hora, i és que en Luis Vidal, és conegut culturista, va ser campió d'Espanya, i a més també té títols internacionals, Mister Universo, pues, i ara que ara era bastant famós perquè feia un podcast, s'havia fet influencer, va començar amb Eclípticos, i ara ja s'havia posat per seu compte, i una persona molt coneguda, 57 anys, ahir a casa seva, al carrer Joan Miró de Palma, a Cala Major, estava a casa seva amb sa dona, va estar llegint a les 7 de sora baixa, va començar a tenir un... li feia mal l'espit, i en un moment donat va caure desplomat, se va cubar, i l'ambulància va estar més d'una hora i mitja fent RCP, ho va aconseguir estabilitzar, però en aquest moment està a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Son Espases i la veritat és que el pronòstic no és gens bo.
Bueno, esperem que millori, esperem de ser positius. A més, en Lluís és de Concert i és fill del periodista Miquel Vidal, també sí, conseller, sí. I un dels fundadors del diari AS, que, bueno, esperem que, i des d'aquí, tot el seu suport, sa dona, sa mare d'en Lluís, que segur que en aquests moments no ho estan passant bé.
Sí, són coses que passen i esperem el que pugui passar les pròximes hores, sobretot. També hi ha una desgràcia amb un infant.
Sí, un nen de 6 anys es troba... Bueno, va morir ahir a Montuïri. Concretament va ser a la finca de Son Comelles, això és Montuïri. Resulta que hi havia un dinar familiar, una finca, i fora vila, i en un moment donat, ja quan marxava la gent, un dels cotxos, dels familiars, donant marxa enrere, algo molt habitual a una finca, no se va donar compte de que havia el nin petit de 6 anys darrere i ho va arrollar i el nin va morir. Llavors, prou imaginar la situació.
Un drama.
Fins allà van arribar els equips d'emergència de SAMU 161, la Guàrdia Civil, que està investigant el fet, i també van haver d'anar diversos psicòlegs de SU2, perquè, torno a repetir, com us podeu imaginar, el drama va ser en seus familiars. Si ja és dur matar una persona, imagina't si és, a més, d'un familiar, i d'aquesta manera, d'aquestes circumstàncies, que havien estat tots plegats fent una festa, i acabar, el que va començar seguint una festa va ser una autèntica pesadilla.
Quin desastre, tots els que tenim família i un dissabte o l'altre... Bé, és que te poses la pell de gallina.
Sí, perquè... són situacions, a més, són situacions habituals, un dinar, la família, tots els cotxes de tothom, i vinga, jo me'n vaig, i anem jugant, i aquestes coses, i bueno, és un accident.
Ahir va ser un dia, però... molt, molt trist i molt accidentat, eh? També a primera hora de matí, a les 9 de matí, a Indalecio Prieto, que és la barriada de Rafal, sabeu que Indalecio Prieto té una part que va a Songoleu, una altra en el Rafal, pues a la banda de Rafal, que està molt a prop del poliesportiu Germans Escales, allà un motorista de 38 anys, també perdia la vida, va topar contra un cotxe, ara s'està investigant les causes, i va ser un autèntic drama, perquè aquest home, pare de 4 nins, 4 nins petitons, i bueno, ja vos podeu imaginar les escenes que hi va allà, quan va arribar les dones, familiars, era una persona superconeguda dins el món de l'automobilisme, i bé, va ser un autèntic drama també.
Bueno, va ser un dissabte, sense cap dubte, amb males notícies.
Així és. Hi ha una notícia que també ha passat aquesta setmana i a les darreres hores, i ara que parlàvem d'un culturista com en Luis Vidal, resulta que en aquest cas parlam de un justiciero da una paliza al uruguayo que reventó la boca a una dependienta en una tienda de Palma, i aquesta persona era un culturista, no?
Sí, és que aquesta història té tres parts. La primera és la que va donar la volta per tota Espanya, va sortir a nivell nacional a totes les televisions, és que trobam un home uruguayo de 31 anys que no està molt bé, va amb una bata, amb un batí per carrer, va demanar en llimosna, i si no li dones, amb una barra de ferro te dona dos cops en la barra de ferro. Què passa? És un home que no està bé, però l'altre dia de Pallès, fa un parell de dies, va arribar a una tenda que està, una tenda de xocolata, per cert, avui que xerraven tant de xocolata, sí, que està de vora l'Ajuntament de Palma, sí, molt a prop, i va arribar allà i va agafar tres japolies, la dependenta va fer algo que no ha de fer, que se va enfrontar, li va voler llevar, i li va donar un cot de puny i li va rebentar la boca directament. Ho va deixar en terra, aquesta pobra dona, una dona ja tampoc no era una cap nina, i bé, sang per tot, un desastre. La policia local que està a l'Ajuntament va sortir corregensos i ho va aconseguir detenir, i el tipus aquest va acabar detingut. Però el que passa sempre, en els 10 minuts, en el carrer, i torna a estar en el carrer. I aquí entra el nostre personatge, el justicier. És un home que va llegir la notícia, que nosaltres vam publicar a OK Balears, la va llegir, se va encendre, ho va veure pel carrer, perquè, clar, anava amb un abat, amb un batí, és inconfundible.
Com si fos Batman.
Com si fos Batman. I li va agafar i li va donar dues bombolletes ben donades i ho va deixar a terra i ho va donar allà. El justicier. Què passa? Que aquesta història té una tercera part. Que aquest home, després, ja va rebre i va demanar perdó. És uruguayo, va fer un vídeo que me'l va enviar i ha demanat perdó. O sigui...
És a dir, l'uruguayo que va topar va demanar perdó.
Sí.
I què ha passat en so justiciero? Perquè dic, encara no ha rebut el justiciero.
No ha passat res.
Ara
no
vespre se la seu, s'encén un llum i se veu allà una bobota i és com va demanar.
No, però dic, encara haurà rebut més el justiciero que
salta. No, perquè no saben qui és el justicier.
I de tanta sort.
Nosaltres sí que ho sabem, però...
Bé.
Ja està.
Però ha quedat així. Ja està.
Secret professional. Nosaltres som com els capellans. Quan també el secret de confessió...
Ja ha quedat així.
Ja està.
Bem, i què està passant? Que a vegades te poden robar en el cotxe. Això, a vegades t'obren un cotxe, te'l roben...
A mi ho van intentar.
En Raül el van intentar, sí. I sí, me va mostrar una foto.
A Palma o a Consell?
Aquí, a Palma. A Consell no passa res.
A Consell no passa res.
A Consell és bona.
Però imagina't que te roben dins el cotxe i te lleven la pistola reglamentària perquè ets un guàrdia civil.
Afortunadament no en té.
Què ha passat amb això?
Això és un tema molt seriós, perquè en el camí de Jesús, 36, hi ha un edifici. i l'edifici té esgratge comunitari, que té càmeres i està tot i està tancat. Sabeu que van entrar, segons molts diuen, són coneguts els que van accedir, són aquestes bandes que normalment sempre xerram aquí en aquest programa, però fins que no estiguin detinguts i sapiguem exactament qui són, són presumptes. Resulta que van accedir, van rompre un parell de vidres, sa mare duu coses que hi havia dins els cotxos, i què va passar? Que un d'aquests cotxos és d'un guàrdia civil en pràctiques, d'aquest que acaba de començar ara.
Ai.
I va deixar sa pistola amb munició carregada de dins el cotxe. Per tant, ara hi ha una banda de delinqüents amb un arma oficial reglamentari de la Guàrdia Civil
carregada
amb munició, perquè hi havia dos carregadors, i això està creant una gran alarma i psicosis dins els cossos policials. De fet, tots els cossos, Policia Nacional, Policies Locals i Guàrdia Civil, han rebut imatges i una instrucció de servei, que és com se diuen el que fan ells, les normes internes, que diuen que han d'alertar i han d'estar molt, molt vius amb aquesta situació, i si veuen en aquesta gent, tot d'unes registres i anar per ells, perquè, evidentment, és un arma reglamentari, un arma oficial, i també hem de dir que, evidentment, aquest Guàrdia Civil ha estat expedientat perquè no se pot tenir un arma de foc dins un cotxe.
Clar, va haver de ser un descuit, però vaya descuit.
Vaya descuit. I ara supos que pendent si hi ha una venda, un intent de venda, d'intentar col·locar aquesta pistola, perquè si no...
O intentar persona... desfetxar d'aquesta pistola, oh, o clar, s'utilitzen per fer robatoris. Alerta, que aquí ja... això és perillós, perquè si fots un tir, riurem, eh?
Bueno. Julio, gràcies per acompanyar-nos.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve arribarem, Raül, ja a les 10.
Puntuals. Entre
els companys d'informatius. Nosaltres tornem a les 10, perquè encara ens queden dues hores més de programa.
Molt bé, fins ara.